Pego París y Londres, un programa de entrevistas, una tertulia cordial y amable que nos ayudará a conocer la riqueza humana de Pego y las nuestras comarques.
Pego París y Londres, un programa para aprender cosas de la nuestra gente, un programa para conocer mejor la vida de los nuestros pueblos.
Pego París y Londres, todos los dijous de 9 a 10 de la nit.
I Londres.
Torna el programa de la tertúlia del dijous a les 9. No n'hi ha altre, eh?
Bé, primer programa de la temporada.
Primer programa.
Una nova temporada, la XX i algun número més.
Sí, ja no sabem, hem perdut el compte.
Hem perdut el compte, és de veres.
Més de 20 segur. Però hem vist, tu, com els joves, en 20 vos aparem, eh? Ja. En 20 perquè som joves.
Diem més de 20 ja.
Tenim el pèl blanc ja, o sense pèl.
Sense pèl,
però som joves.
Fa 20 anys, que fem 20 anys i coses d'estes que diuen, no? Ja. Hi ha gent que s'ha doblat, s'ha triplicat i tal.
Venim amb energia, sí, aquesta tot, temporada, que sí. Sí,
ja tenim dos mesos ja tenim programats, tu, és un èxit.
Octubre i novembre, tot programat.
Tot, és que és increïble. Meravella, això.
És que ja mos busquen per fer programa.
Anem llançats, tu. Pego París i Londres està...
Bé, a veure, el convidat, el primer convidat de la temporada, és una persona que ja ha vingut més voltes per projectes concrets, però és que és impossible no portar-lo més perquè és una barbaritat la forma que té de fer les coses, com li trau punta a idees senzilles, com té un camí molt clar, un camí que ell mateix diu que al principi era com si pigares patades diverses, però veus que tot va agarrant sentit, no?
Hi ha una paraula.
Digues.
Innovadora, pot ser?
També innovadora... Des de la tradició cap al futur, cap a la innovació, però sempre en les arrels ben agarrades. Sí. El pots veure en un escenari d'estos músic, en escenaris complexos, en orquestes i tal, en catedràtics, en investigacions profundes, però també el veus a peu del carrer, en els xiquets, en les hueles, en els festers, on fa sa falta.
Adaptat al medi.
Totalment. Jo, després del 10è aniversari del trapig, jo vaig dir, però serà possible això? Este home, i fa una setmana altra volta, i més idees, i tot això el que fa és nutrir-nos a tots, culturalment. Ell és Pasqual Salort, benvingut novament a Pego París i Londres.
Així estem, no, per a intentar contar el que em demaneu i passar una bona estona, perquè ja només en la presentació ja heu posat l'antesala de que així el millor és passar-ho de cine.
Clar. Efectivament.
Sí, veure si una horeta més curta. Això és com el part, no? És una horeta curta.
Ara hem de dir, en lloc de passar-ho de cine, passar-ho de ràdio.
Correcte.
Ah, molt bé.
I Vicente està lluit, avui, eh? Vicente està ràpid
ahí.
Molt bé.
L'altre dia vas estar en Vicent Torrent.
Correcte.
Per exemple, posant un nou premi, instaurant noves fites.
Vicent Torrent, el del tall.
El del tall, sí. L'home va cantar, va disfrutar, va gaudir, li van fer un bon homenatge. Però és que este estiu, lo d'este estiu també, normalment...
Clar, però això què va ser? A veure, que ho expliqui ell.
Que n'hi ha tantes coses que explicar.
Però explico això de Vicent Torrent, a veure, què ha passat? A veure, comença per ell.
Sí, a veure, així podríem parlar de mil coses, no? Però enguany és el 25 aniversari de l'escola López Cabrera Espai de Música Jove, que no va néixer en aquest nom, tot siga dit.
Del Verger,
correcte. Va néixer com una escola de música tradicional, la EMT, com la línia d'autobusos de València.
Fondo Roig i Tres Blanques.
Escola de música tradicional, que després va fer una xicoteta d'evolució a música antiga i tradicional, i es deia EMAT, perquè vam intentar fer una col·laboració en Jaume Morell, que el coneixereu també, que hi portava l'Orfeó del Verger aleshores, i compartíem la ubicació.
Sí, ha estat també, en este programa. Sí.
Bé, pues, i vam estar ahí quasi que fèiem una cosa comuna entre... Tal. Però bueno, allò no va quallar, i després vam decidir obrir la nostra escola el tema de la instrumentació moderna, i van vindre gent que volia aficionar-se a la guitarra elèctrica i al baix elèctric. No, no hi havia res en Berger, si parlant de l'any 2008 o això per ahí. I entonces van rebatejar-la com espai de música jove. I després, el 2013, va vindre un altre punt d'inflexió en el que la família López Cabrera, que era la que regentava el cinema-teatre López Cabrera del Verger, mos va fer la donació de l'arxiu familiar. I amb aquest arxiu familiar bueno, van descobrir allí quantitat de composicions d'un dels fills que estava en l'Argentina treballant. Això ja ho he contat així en algun programa. I van fer una obra de teatre, van dramatitzar la vida d'esta família, intentant difondre ja algunes de les peces d'alguns dels fills. Un Vergel Tango de l'any 55, un Paso Doble.
Això va ser l'excusa perquè vingués la primera volta al programa.
És possible.
Dir, mira tu quin espectacle que ha muntat este home.
Va muntar una obra de teatre, perquè jo considero que una investigació de caire d'arrel popular, la millor forma de difondre-la pel teu poble és pues, posar-la a l'escenari. Portar l'escena és la manera de contar-ho, i com que es tractava d'un teatre, pues van fer una obra de teatre, clar. Un sainet musical, que es dia López Cabrera, una família de músics, sota el lema "Ningú sap on va si no sap d'on ve". I bueno, allò va ser bastant exitós. Van tindre que repetir aquesta obra de teatre. Això en aquell moment era el desè aniversari de la Colla L'Esclat, que jo estava dirigint, i així em pego, van vindre també a actuar. I bueno, a banda de la família López Cabrera, també posaven com a artistes a figures com Fernando Bañó, que també va ser un tenor del Verger i tal. I bueno, la cosa és que allò va derivar en que la família mos va donar a l'escola de música tradicional el seu arxiu sencer, que el tenim a l'escola, i des d'aleshores van rebatejar l'escola com a López Cabrera Espai de Música Jove del Verger.
I encara es manté, o ha hagut una altra inflexió?
Això ja es manté i no volem moure-ho, perquè considerem que s'ha de mantindre almenys ja i consolidar-se. I ara enguany és el 25 aniversari d'aquesta escola, que va néixer com un embrió d'una escola de dolçaina i tabal, amb 16 alumnes i tal, i enguany pues, estem ja en els 128 alumnes en tot el ventall de possibilitats que oferim allí. I en aquest 25 aniversari volíem fer alguna cosa especial. Aleshores, com que les formacions de l'escola, la colla, no era una colla que tinguera un nom artístic, es deia la colleta de l'escola.
Hasta fa 4 dies era la colleta.
La colleta del Verger, no, perquè no teníem nom, era una manera de donar-li eixida a l'alumnat, no? I van dir, sí, tenim que posar un nom, perquè de xiquets ja tenim poc.
Això... Perquè era el 10è aniversari de la colleta.
La colleta, com a tal, va en el 2008, no? Ah. Quan va néixer l'escola López Cabrera, que me'n vam anar a l'edifici que està en el recinte del Col·legi Públic Segària, que ens va cedir l'Ajuntament, però ahir van tenir la possibilitat ja de fer més coses, i ahir va néixer, diguem, aquesta formació de pas, no? de gent jove. I el tema és que m'he perdut, conteu-me alguna cosa més. No, estàvem en
tot era en que, sí, Vicent Torrent. Que
el 25 aniversari. No, el 25 aniversari, com que volíem fer alguna cosa especial, vam decidir rebatejar aquestes formacions artístiques, perquè ja no només tenim una colleta, tenim un cor i tenim un grup de danses. Aleshores, en assemblea van decidir que a veure quin nom triàvem, i va sorgir el trapig. El trapig és un molí de sucre, de canya de sucre. Que hi ha una documentació que data del segle XVII en el Verger, la casa del trapig, i és just on estava el Teatre López Cabrera.
I com van les coses, tac, ajuntant-les, sí, sí.
I aleshores, és, clar, connectava molt en tot el nostre projecte, el fet de difondre patrimoni històric del nostre poble, sí, en el patrimoni cultural i artístic que allí també es va forjar després en el segle XX.
Quan... Tot està relacionat.
Clar, el trapig era del segle XVII i va evolucionar a una almàssera d'oli. I damunt d'aquesta almàssera d'oli es va construir en el segle XX el Teatre López Cabrera per aquesta família. Aleshores, tot com a que lligava en la nostra idiosincràsia i en els nostres objectius. I per a contar-ho de nou, tot això i veure què fem, pues, que millor manera que fer un bon espectacle. Llavors ens vam inventar un espectacle que es deia Pas al Trapig,
en el que... una reivindicació important.
Sí, en una reivindicació molt bé, com diu Ferran, perquè en Berger s'ha descobert que teníem un trapig degut a que es va tombar el cinema teatre López Cabrera per, bueno, decisions polítiques, o ahir es va comprar aquest cinema per part de l'Ajuntament i se li donava una utilitat a les associacions culturals per a que pogueren allí desenvolupar-se, però va arribar un moment que el mateix Ajuntament va dir que havia de reformar-lo i es va presentar un avantprojecte de teatre auditori pel Verger, on es pretenia conservar el tema de les moles que sabien que estaven allí, totes les moles de l'Almàssera. Aleshores no es parlava en Berger del trapig. És que lo del trapig ha sigut com un descobriment també per al poble del Berger, perquè...
Clar, perquè les moles de l'Almàssera estaven damunt del trapig, no?
O, és que eren les mateixes, o eren les mateixes,
o quasi.
O quasi.
Sí
que la gent del poble dia que el cine s'ha construït damunt de l'Almàssera. Ahir baix de l'escenari estan les moles de l'Almàssera, i la documentació poqueta que hi havia sempre parlaven de l'Almàssera. Però, bueno, per un canvi de signe polític i tal, aquest avantprojecte que s'havia presentat no es tira endavant i decideixen tombar el teatre, perquè hi ha un arqueòleg de Idènia, que ara no recorde exactament el nom, però...
Seria Gisbert.
Gisbert, correcte.
Ja no està. Entonces era el director del Museu Arqueològic de Idènia i ja no està, ara està una xica i ha canviat, però bueno, ell correcte. És d'Oliva, Gisbert és d'Oliva.
Sí, doncs ell és el que va posar de manifest que, bueno, que hi ha una documentació que diu que en el segle XVII que estava a la casa del Trapig, en el Verger, no? Van decidir que, bueno, que això era prioritari, preservar el tema de les deixalles històriques que pogueren haver ahir, que no construir...
Sobre quin any va passar això?
Això estem parlant, pues jo crec que el 2007, quan canvia les eleccions, i que va vindre les inundacions.
Sí, el 2007 va ser.
I les inundacions mateixa, quan ja havien tombat el cine i ja havien descobert part de les moles i tal, pues el mur que quedava a un lateral, el riu se'l va endur també. Que aquest mur també era, es volia preservar.
Era antic.
Sí, era un mur antic i també es volia preservar, però se'l va endur. Total, que si passeu per allí veureu que apenes n'hi ha allí unes valletes...
N'hi ha un pàrquing de cotxes, és un descampat,
sí,
que quasi no indica res de lo que n'hi ha.
No.
I fa de 7 anys això.
Sí, sí.
I fa de 7 anys que hi gent les
és herbes. Que és que les troballes arqueològiques es veren pogut preservar fent un espai museístic i a la part de dalt fer l'auditori, el que fora de
esa era, suposadament, ha sigut la intenció inicial. I de fet, ese avantprojecte, a posteriori de nosaltres fer l'espectacle reivindicatiu, perquè no ho acaba de contar, però ho ha dit Ferran, o sigui, l'espectacle era un concert amb teatre, era un espectacle multidisciplinar on hi havia teatre, dansa, ballets...
Bàsicament era com un aniversari i tal, sí. Que normalment fas un gran concert i una bona comilona, però que allò va ser una barbaritat. Quanta gent va participar en aquest concert?
Estem parlant que al final hi havia unes 200 persones,
200 persones participant. Des de muixarangues, balls, cantants, actors, també, músics...
Els moros i cristians del poble es van involucrar i la capitania mora i la capitania cristiana eixien en dos batallons de 20, eren els RAC i el seu exèrcit i els altres fent de
Jaume I.
Jaume I era un altre, eren del teatre, Bona Mar Teatre. Perquè estava Jaume I, estava el RAC i després estava un encarregat delegat de Jaume I, que era la capitania cristiana, que, bueno, també era... Tenim una marxa cristiana que es deia Regne de la Guard, perquè també ho vam enllaçar en les peces que havien guanyat en el concurs de composició que van fer
que van nutrint, de exacte. Bona manera.
Sí.
Perquè, per qual també no ho has dit, però acabes de presentar un altre disc, que no mos ho deixem.
Sí, sí.
Sí, ja també parlarem.
Si obrim el meló, podem parlar... El tema és que de lo del pas al trapís que estava comentant vos, bueno, per a mi, o sigui, aquesta Ferran estava de música i jo estava desbordat de gestionar a tanta gent perquè, clar, era en poc de temps intentar que totes aquestes 200 persones tingueren clar, clar quina era la seva funció exacta en cada moment, no? I n'hi havia assajos escènics, després assajos generals en músics, després els músics potser no sabien de l'escena però tenies que també fer-los veure què passava en l'escena perquè el dia de l'assaig general pues, fluïra tot. Bueno, era, per a mi ha sigut una cosa que no, en la que no m'havia enfrontat mai, perquè ens dediquem a mil coses però no som professionals de la producció musical i escènica, no? I ho fas amb tota la bona voluntat del món perquè és que bé. Però tornant a la reivindicació, el guió anava contant una història des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, intentant fer veure d'una manera fictícia, no? Que com havia evolucionat la història del Verger a nivell cultural per arribar a tindre un teatre que s'havia construït damunt d'un trapig i damunt d'una almàssera i que finalment l'havien enderrocat i per tant ara el que li tocava al poble era pues, alçar la veu i intentar que allò torni, sí, el Verger a tindre un teatre que, perquè la gent jove d'això no tindran ni idea.
I a més això contava un huelet a la seva neta. Exacte. Tenies dues generacions enfrontades i la xiqueta no parava de preguntar-li i ho contava més coses i ell anava contant i anava avançant i conforme contava venien els números musicals, les desfilades, o sigui, tenia tot un enllaç, tenia un trellat total.
Sí. I una de les coses que ens vam alegrar que la reivindicació que va arribar, el missatge, perquè al final si tot el que fas en música, si no té un missatge darrere, ah, i més quan ho fas, el dediques a fer música instrumental, no? Que no és música vocal, que el missatge arriba super directe, l'alcalde farà cosa de dues o tres setmanes, ja un mes després va publicar pues, l'avantprojecte que estava en l'arxiu de l'Ajuntament, no comprometre's del tot, però sí, mira, ahí està l'avantprojecte i nosaltres no podrem fer-lo exactament igual, però sí, anem a fer una cosa semblant, si no, ahí en una cosa, en un lloc molt
prop. Home, és que 200 persones que passen per l'escenari, això vol dir que realment estan exigint un teatre per a poder
bueno, públic,
l'activitat teatral.
Sí, estem parlant que hi havia vora 1.000 persones veient l'espectacle i demanant-nos que el tornem a repetir, cosa que ens està costant, no sabem com, perquè va costar molta pasta, tot n'hi ha que dir-ho, l'Ajuntament es va involucrar molt, a pesar de que estaven avisats de que era una reivindicació que alguns partits polítics podien utilitzar en la seva contra. Per què? Pues, bueno, perquè el fet de haver tombat el cine i el teatre s'associa a una etapa anterior que estava el bloc de Verger en el PP i els independents i bueno, això...
Política.
Sí. I al final nosaltres vam avisar que era un espectacle reivindicatiu a l'Ajuntament i que així i tot no era per a fer-li la punyeta a ningú en concret, sinó que el poble s'enterà que
no estigui polititzat. Clar, no,
que necessitem alguna cosa pel poble i que això ho ha de saber el poble i la millor forma de saber és de una manera artística i ahir s'ha quedat la cosa, que és una reivindicació que els polítics volen fer seua, no sabem com, no? I el públic estava damunt és que va una cosa curiosa, perquè la plaça on ho van fer es diu Plaça Concepció Miquel Giner, que s'ha quedat molt aseà.
I... era una canxa de bàsquet d'ella.
Antes era un bàsquet i ara pues, bueno, té el seu encant. Anem a un escenari que té una porxaeta i tal, però per a veure aquest tipus d'espectacle en el que estava el que és la colla amb metalls i el cor i tal de l'escenari, i davant de l'escenari era on es feien els números de ball, danses i tal, els moros que passaven tal. I clar, la gent que estava darrere, fora allà al carrer, perquè no podia estar en la plaça, no ho veia bé i tots queixant-se al final que ese lloc no era l'adequat per a fer un espectacle.
Bueno, encara millor per reivindicar un teatre.
Efectivament.
I això, vull dir, és com si van forçar la màquina, no?, hasta el punt de dir, mireu, què són capaços de fer així a este poble i no tenim lloc ni en el que heu fet, que ho heu fet amb tota la bona voluntat de fer un espai és per a això, per a disfrutar culturalment de fer coses, però no és el que necessitem, necessitem una cosa més, més digna on es pugui veure aquestes coses.
I la família de músics, l'espectacle anterior, on ho vau fer? Quan al Verger, parle. Ah, si pegueu, ho vau fer al cine, sí. Que ara ja tampoc està...
Ja, si també
utilitzable, estem mal.
Esteu, he vist que hi ha un concurs d'idees,
sí,
hi
ha
un concurs
d'idees, hi ha projectes, sí, però, a veure el que tarda.
Bueno, però ja, això ja és un avanç per davant del nostre cas.
És que és necessari.
Ja, al mateix temps hi ha un projecte de habilitar una zona de l'espai veïnal per a poder fer, mentre es construeix el teatre, actuacions de teatre, presentacions falleres, coses així. Sí, s'ocuparà el gimnàs. El gimnàs de l'institut, de l'antic institut, es farà un projecte, bueno, que ja està en marxa, ja crec que no sé cert si s'ha aprovat ara en este plenari o què, o això, per una dotació de diners per a poder habilitar-ho.
Ja.
No sé... No
sé. L'anterior projecte que comentava en Ferran el van fer en la mateixa Casa de Cultura, però clar, era diferent. Allò era una obra de teatre on hi havia dues escenes on participava la colla, la primera i l'última. Entonces pel mig era més un sainet on de tant en tant apareixien un grup de músics i tocàvem el tango o el paso doble, però era una cosa més reduïda i no es permetia, però això no, això era un escenari on hi havia 70 músics entre percussió, metalls, dolçaines i el cor, i després necessitaves una altra zona escènica per a 130 participants entre teatre, moros, clar, cristians,
això és una obra magna, això és...
Sí,
clar, clar.
I bueno, ens van també currar molt la decoració de la plaça per a que n'hi haguera una ambientació morisca, sí. A la dreta d'on eixien tots els grups i tal, i una ambientació més rural i més medieval a l'esquerra, d'on estava el Huelet i la neteta contant la història. Llavors, clar, quan la gent de l'associació es va involucrar molt en la decoració, en el muntatge, n'hi havia molt tanta il·lusió posada que tots els detalls estaven ahí, que no fallara res, no? Ja sabeu aquestes coses, si ho estàs, sí, en alguna... ocasió, el que fa la gent quan s'unix i fa pinya, sí, és, sí, brutal, sí, sí, és brutal,
autènticament brutal,
és increïble.
Però que no has dit Vicent Torrent.
Clar, i dins de tots els projectes que havíem programat pel 25è aniversari, a banda del pas al trapís central, era pues, crear un nou premi honorífic per a les persones o col·lectius que mereixen un reconeixement per la seva tasca de difusió i defensa del patrimoni de la música tradicional en particular i de la cultural valenciana en general. I això ho hem encetat ara, el 8 d'octubre es va fer la primera edició, es diu Premis d'Honor el Trapig, perquè és una altra manera de difondre el tema del trapig.
De reivindicar-lo, no?
Correcte. I tenien que començar per una figura potent, no? I bueno, vam parlar de diverses opcions i tal, i Vicent Torrent pues, era el més indicat, perquè a nivell de música tradicional, que és, diguem, també la base de la nostra associació, tenim una escola que està oberta a moltes possibilitats, no només fent dolçaina i tamal, també fent piano, fent violí, fent guitarra, tot allò que no siga instruments bandístics intentem nosaltres pues, omplir aquesta paleta, no? I com que la nostra, diguem, l'arrel és la música tradicional, pues, el Premi d'Honor va sempre encarat a això, i Vicent Torrent pues, bueno, ha sigut no només una persona mediàtica pel tema del tall, també ell ha estat el creador de la fonoteca Es Materials, que bueno, dels, sí, 80, si ho coneixeu, sí, es va córrer mig País Valencià de poble en poble, sí, gravant a iaios, iaies, sí, dolçainers, dolçaineres,
tot està gravat, no?
I està tot ahí, tot. I això és una font que per als que ens dediquem un poquet a la docència en la música tradicional ens nutrix molt d'idees i de saber que en el passat es tocava i es cantava d'una manera que, com diu ell, diu, no només tenim una llengua, també tenim una manera de cantar i una manera de viure els valencians que és tan digna com les llepolies. No sé si recordes el discurs que va fer, ell parlava que no només és important les llepolies culturals, sinó el que fa el poble en la seva manera de cantar i la seva manera de viure sense més. Això també és molt important, no? I pense que va ser una manera molt digna d'encetar aquests premis d'honor.
Sí, va ser superdigna, va estar molt bé. A més, un home que té 80 o 81 anys, no només va anar a replegar el premi i fer un discurs, sinó que a més va participar, va cantar dos, tres peces.
Quatre peces al final.
Quatre peces. Fora-lo ahir dalt de l'escenari, davant de tu, una persona així, no? Acompanyat d'una banda que es va formar a postes per l'ocasió, més la colla i el cor.
Sí, sí, anem a posar-nos.
Estàvem tots allí.
Sí, vam intentar involucrar-nos a tots. El concert és un concert que... No, la nostra associació, a banda d'estar per part de la colla federada en la Federació dels Alzheimer, també està a gràcies a que tenim una escola reconeguda en conselleria i que tenim diverses formacions instrumentals. Estem en la Federació de Societats Musicals, la que coneixen tots com la de bandes. I...
Però això de l'intercanvi, clar, que ara estan fent-se. Bueno, la Diputació, no?
Sí, la campanya de difusió. La trentena campanya de difusió que promou la Diputació d'Alacant, pues, és la que d'alguna manera va finançar el poder muntar quasi una banda a l'uso, no? I, bueno, van fer allà uns arreglers dels maulers, del tio Canya i...
Ostres, tu.
I ell sí que em va dir en un moment... Jo aniré, però és precis que toqui la guitarra. Diu, vosaltres ja sonareu prou bé. Dic, ja m'ho apanyarem vosaltres per ell. Vam agarrar uns arreglos del 25 anys del Tai, que el Tai va gravar un disc en directe en la banda de...
La Unió Musical de Torrent.
Correcte. I aquests arranjaments són els que nosaltres vam agarrar per a poder fer alguna cosa amb ell. El que passa que sí que és de veure és que aquests arranjaments estaven previstos per a... que el Tai tocara també i la banda d'alguna manera colorejava les intervencions del Tai i van tindre que encara a última hora a pressa i correres fer algun rearranjament.
Això és molta feina perquè clar, has de pensar en tots els músics que estigui equilibrat, sí. I això hasta que no ho proves no ho saps. Clar. I per això van haver alguns moments de que a veure, no toqueu ahir, o baixeu, pareu, més val que pareu. I van fer molt pocs assajos, sí, pràcticament sí. Podíem parlar en singular, no?
Sí. Però bueno, això de pocs assajos, si tens gent bona, pues, funciona, i més aquest tipus de repertori, que és un repertori lleuger que no necessites una profunditat d'assaig. Quan més assaja, no sempre és millor, perquè la gent també si la canses al final no funciona. Però bueno, molt contents d'aquesta trajectòria, d'aquesta etapa que hem encetat enguany. Vicent també estava molt pagat, i perquè ell deia, això que ha passat avui així és esperança, el poder veure que hi ha
un poc de renaixença, no? Sí. Del poble, no? Sí. Que renaix el poble i renaix la cultura popular.
Sí, va tindre una frase, no sé exactament què va dir, que no podíem estar creuats, en els braços creuats, tampoc era qüestió d'anar pegant hòsties. Va dir una paraula molt concreta de que hem de ser cabuts, hem de tindre-ho clar i estar ferms. No sé si va dir que tenim que ser ferms.
Sí.
Ja anar fent.
Anar fent, però ferms amb la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra manera.
Ni un pas enrere.
Algú
es passeig avant, encara que siguin xicotets, però abans.
Clar, és que donat el moment que estem vivint, no? Sí. Un poc convuls en el sentit de que s'estan posant en dubte coses que tenien molt consolidades, no?
Sí.
I que de les institucions que es diuen valencianes, que facen aquests atacs tan descarats, sí. Vull dir, ells ja no tenen cap complex d'atacar lo que estava ja com una cosa tan nostra.
Sí.
Pues, ho eixim avant. Clar. I Vicenç és un referent en això, no? I és un mestre al que devem seguir-li els passos i no amagar-nos. Vull dir, no ens podem quedar de braços creuats i passivament.
Parlant de tot, jo realment vull parlar de tu. He parlat d'un parell de coses que he fet i m'ho han tirat 33 minuts. Mitja hora més o menys. Tenim una peça preparada també d'una de les facetes que a partir de l'any 2021 va ser també un esclat, i no estic parlant de la teva antiga colla, és la de premis que està guanyant este home en composició. Uns quants, 12-13 premis, molts sí. Són primers premis de concursos, o no, vamos, que els concursos de composició no són fàcils, perquè diuen, bueno, aquesta obra no la té que haver tocat ningú mai, o sigui, la has de fer expresso per aquest moment. I és que molts premis, i alguns molt importants, el de Diputació, el de Música Festera d'Alcoi, són diferents, algun internacional també. Res, això ha sigut un boom, perquè quan molta gent que guanya concursos, que són compositors, estaven estudiant al conservatori, Pasqual estava a la facultat, estava fent-hi una enginyeria. O sigui que és un músic diferent des d'aquest punt de vista. Ha arribat a treballar de...
Ha connectat les matemàtiques en la música.
per això diu que són camins que pareix que siguin dispars, però van agarrant-se i van agarrant una autèntica autopista cultural, no? Parlem del Premi de Diputació de l'últim disc, no sé de què t'apeteix parlar, perquè és multifacètic Pasqual.
Sí. Bueno, no sé, vull dir, sí que és de veres que la composició, des de que en la pandèmia vaig decidir que ara que tenia més temps he d'aprofundir un poquet en això que jo necessite, no? A mi fer algun arranjament per la meva colla, fer algun passo doblet, això sí, ho havia fet, però sempre des d'uns rudiments molt bàsics que jo sabia que podia desenvolupar més si li posava energia. I aleshores vaig veure que podia matricular-me en el compositor Saúl Gómez, que ho feia a distància i online i tal, per el tema de la pandèmia, i ahí és quan se me va obrir un camí, perquè vaig veure que puc, i vaig fer una primera composició com a exercici, que era la suite de Nans i Gegants per a un quintet de vent. Quintet de vent clàssic, clarinet, flauta, fagot, trompa i oboe.
I oboe.
I perquè m'ho va demanar el mestre, com, bueno, trieu una formació de cambra perquè així no podeu treballar...
I sempre la tens més a mà, és més, sí, fàcil pillar un quintet.
Correcte. I em va dir, ja, pues això està xulo, perquè jo sempre escric per dos anys i tal, vull que escriure per coses que no sé. Però clar, volia tirar mà de diguem, material de música tradicional. I és per això que vaig tirar mà d'un gènere de música tradicional, que són els nans i gegants, i vaig fer una selecció del nord, del centre i del sud, melodies de Morella, melodies del centre, els nans de València, i, bueno, de Xàtiva, perdó, i després del sud és de Callosa, d'en Sarrià. Bueno, em va ser una suite que li vaig tirar moltes hores, molta energia, perquè era la meva, i estava molt il·lusionat. I quan fas unes coses per primera vegada així, i la vaig passar a Ferran, de fet.
Sí, cada moviment pareixia que ho hauria fet un compositor diferent. Però estava interessant i estava xulo.
Sí, perquè són partia de melodies
són
diferents.
Són exercicis també, clar.
Sí, sí. I l'últim és el que intentava cohesionar amb els altres, no? Però bueno, a ell li va agradar i vaig demanar un poquet de feedback a més gent i em va dir, i a tots pareixia que els agradava, i el mateix Saúl va dir, has de presentar-lo a algun puesto. I dic, i on tinc que presentar això? Perquè no, concursos per a quintet de vent no n'hi ha. Jo no en sabia, però buscant per les xarxes vaig veure que en Viena hi havia un concurs on s'obria el concurs a moltíssimes formacions instrumentals de composició, no només per a quintet. I dic, bueno, per ahí ho tirem. I va sonar la flauta. Vaig quedar el segon en un concurs clàssic pur Viena del 2021. Davant de mi va quedar un americà que és super famós, i vaig entrar a la seva web i jo no m'ho creia, i damunt havia participat almenys 80 o 90 persones, perquè es veu que en pandèmia la gent estava més avorrida, no? I tenia temps per aquestes coses. Però bueno, allò va ser un punt d'inflexió per a mi, per a la composició, i arrel d'ahir em vaig animar i vaig començar a compondre per al meu instrument també, i vaig guanyar molts primers premis. I el que comentes de Diputació,
compondre per a dolçaina.
Per a dolçaina, dolçaina piano, per exemple, el de Diputació que comentava Ferran és de dolçaina i instrument polifònic, que tu pots triar bé un piano o bé un acordió o una marimba, sempre que tinc, o una guitarra amplificada,
una arpa.
El més fàcil avui dia és triar el piano i tal. I vaig fer una peça que s'anomena el Vals de Fantasia, en la que a més vaig voler explorar una investigació que estic fent en el meu doctorat sobre tècniques esteses i la versatilitat de la dolçaina, que pugui entrar en qualsevol terreny. Això és el que un poquet casa en la meva carrera de telecomunicacions més la meva docència. Vull dir, jo estic intentant fer un doctorat en la Politècnica, tinc un diguem un tutor que ve de la rama de imatge i so, i que és més d'acústica i tal, i entonces en les qüestions de psicoacústica i acústica és ella el que em tutoritza, i després tinc a Ferran, que és d'Oliva.
Escriva,
que em tutoritza més per la part de metodologia i la part de més etnomusicològica i tal. I la tesi es va sobre la versatilitat de la dolçaina. I això què involucra? Pues que jo faig un estudi de les possibilitats de l'instrument a nivell acústic, psicoacústic, des de la rama etnomusicològica, la rama performativa i la rama històrica. O sigui, demostrar que l'instrument és versàtil des de totes aquestes branques.
Mare meva.
Val? Clar, per què estic gravant tants discs i fent ara tantes composicions? Pues perquè totes estic volcant-les a eixa tesi.
Va nutrir la tesi. Són exemples, no?
Exemples. Jo no sóc la persona possiblement més versàtil en la dolçaina, però si vull investigar sobre això, pues també tindré que aplicar-me-ho a mi.
Clar,
clar.
Clar, hi ha instruments que... El violí, pues no s'han fet coses per violí des de fa segles. Té tant de repertori que trobes de tot, però a dolçaina, no. Tu eres el primer catedràtic, però això va ser la segona volta que va vindre així, el 2018, catedràtic de dolçaina, d'on traus el repertori? Pues, si no estàs, s'ha de fer.
Aquesta era una de les necessitats, també, de jo per què em podré componar? Pues, pa, també fer estudis de tècnica, i tinc ahí uns estudis que jo estic utilitzant allí en el mateix conservatori, però arrel de veure que podia anar més enllà en la creació i també pues, que fora una cosa no només d'estudi tècnic sinó també estèticament pues, això, ben rebuda, vaig veure que això em podria ajudar a demostrar aquesta versatilitat, que la dolçaina puga fer en el piano i utilitzar tècniques esteses contemporànies. Això de les tècniques esteses no sé si us sentit parlar mai.
No. No.
Igual Ferran vos pot explicar millor.
No, dir-ho tu.
Bueno, pues en castellà tècniques extendides és agarrar les possibilitats d'un instrument i extendre-ho tot el que puguis al límit, no?
Explorar per dalt, per baix, per tots els...
Avui en dia, aquest món s'ha expandit tant que... Per exemple, agarrar la dolçaina i tocar absorbint des de la campana, això és una tècnica estesa també, perquè és utilitzar l'instrument com mai pots pensar que es pugui utilitzar l'instrument, no només la seva manera convencional. Bueno, doncs la qüestió que, per exemple, n'hi ha produir en un instrument melòdic com la dolçaina, produir diversos sons alhora, això s'anomena multifònics. Multifònic és multifònics, molts sons alhora, no? Com crear, intentar simular que toques un acord en el piano, no? Evidentment no sona com un acord del piano, però tu pots intentar explorar tècnicament com fer una nota i que en soni una altra, potser un poquet més dèbil, i allò ja és un efecte que pots incorporar-lo a alguna obra també. Això és el món dels saxos.
Ho fan mogolló, sí.
Ho fan mogolló. Uh-huh. És un instrument que dona per a molt. Però també és tècnica estesa, per exemple, en els metalls, quan fan simulen el besar, no?
Besitos, per exemple.
El besitos en la boquilla. Colpeja
a la
boquilla. Mil coses així, no? Llavors, totes aquestes coses sorprenen i augmenta la versatilitat de l'instrument, perquè s'utilitza l'instrument d'una manera més
creada amb un poc més d'expectació, no?
Sí. Si no... I n'hi ha una de les obres que vaig guanyar en el concurs de la Diputació per a dolçaina instrument polifònic, en el que jo faig aquestes provatures que he investigat en un company de l'àrea de sonologia del Conservatori, Vicent Atxuara, que ho tenim un poc documentat però no està publicat, pues, quarts de tons, o sigui, hi ha l'escala normal cromàtica de l'Olsaina, com tots els instruments, són 12 semitons, però entre aquests semitons també pot haver més notes, perquè l'espectre sonor és infinit, vull dir, des de si a si, quants sons hi ha? Infinits, tots els que vulguis, cada freqüència,
matisos,
cada freqüència és un so, no hi ha 12 només, no? És com... No, els pintors no tenen 12 colors només, en tenen infinits per a pintar. Pues en la música, és que estan en el món de la sonologia actualment, les partitures és que només involucren els 12 sons, les odien, no volen voler...
Clar, clar. Però la dolçaina no ho pot fer perquè és un instrument que s'ha quedat rústic.
Correcte.
No li hem posat en elles i poden fer aquestes trampes. I això en aquesta obra que escoltarem, no anem a escoltar-la tota perquè dura 8 minuts i pico, però si un tros, ho fas... escales que n'hi ha, va a quarts de tons, no és fàcil, però clar, estudiant i buscant, ho pots fer. I lo de multifons, multisons, perquè jo te ho vaig ensenyar, quan ho vaig escoltar dic, hòstia, però de repent jo so, dic, això és una gaita el que està sonant ahí, i així, com ho fas? I després multifònics, i això ho fa al final, però si algú està ja una miqueta, no vaig a dir cansat, però ja habituat a la dolçaina en melodies populars, que troba que sempre ho fas,
sí,
fent virgueries, no sé què, no sé quantos, de repent sona una gaita, dius, ui, ha posat una gaita ahí, en aquest moment, tec, salta la xispa, no, és la dolçaina. Per això t'ho vaig dir, deu ser espectacular veure aquesta obra, tocar-la en viu.
Sí, en viu. Sí, és una peça de molt de vertigen també, perquè i el pianista, el piano té feina.
Té molta feina, sí.
La pianista quan ho va muntar en directe l'any passat...
Així és un midi, el piano, el sentim amb una maquineta.
Esta és la gravació que jo vaig presentar al concurs, de fet, perquè la vaig gravar, normalment els compositors no graven les seues peces, tu envies una maqueta que et dona el mateix ordinador, ja. Però clar, la peça té una dificultat tan extrema i uns efectes no creïbles en la dolçaina que jo
la tens que tocar.
Necessitava fer-li veure al jurat que això una dolçaina ho pot tocar. I per això la vaig gravar damunt d'un piano. Home, sí que és un piano que no te'l dona, és un piano bo, és un sampler bo, i així vaig fer més creïble perquè el jurat també poguera valorar que a pesar de la dificultat la dolçaina ho pot tocar, perquè en molts concursos passa que si veuen que no és factible, no és per aportar a la realitat,
clar,
la tiren enrere també.
Que pot passar, pot passar que escriguen notes que no les pot fer, però tu digues, vale, no està dins del registre, però jo la puc fer i ho has de demostrar.
Bueno, això aquí m'ho ha posat en certes putades de notes que estan fora del registre i tal, així, és l'amic Ferran, eh?
Sí, perquè jo puc fer-ho a la dolçaina, el do sostenido, eh? Sí.
El do sostingut greu, sí. O el re sobregut.
O el re sobregut, també, sí.
Ja ha trobat la connexió amb les matemàtiques. Entre dos números, quants números hi ha?
Infinits.
Clar.
És així. I en el so exactament igual.
Va per ahí.
Poses la... No?
Sí, posem un tast d'or 3, 4 minuts de... Com es diu exactament la
peça? Albaes de fantasia.
Tu eres un especialista en les albaes, eh?
És un especialista.
Bueno, que ho fas, que veig, canties per albaes, dius coses en albaes.
El que veig és que també és especialista en posar títols, perquè són brutals, tot el que ha dit, tot.
Bueno, és que un títol és la presentació.
És molt important.
D'intencions.
Efectivament.
I,
escoltem sí. Això. Thank you.
Bé, ja sabeu que el bar Daniel és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec, per a xuplar-se els dits. El bar que és menester anar si vens a Pego, ja ho sabeu.
Bé, estàvem escoltant, no ho hem pogut escoltar tot, però està en YouTube, el Baix de Fantasia, Pasqual Solort, Aguilar, Dolçany i Piano. O sigui, si voleu gaudir, sobretot l'espectacle. Bueno, és espectacular en general. Estava la partitura, també?
Sí.
Damunt està la partitura, és un vore, sí, com ho ha escrit.
Pots seguir el videoscore, que es diu, i així pots seguir una miqueta...
Pots veure com s'escriu un quart de to, ese mis bemol... És que s'escriu i es fa. I es fa, cosa que ni instruments que no pots, en un piano,
no
pots. Hi havia un guitarrista andalús que treballava en Egipte i va tindre que arrencar els trastos de la guitarra per poder tocar la música d'allí.
Clar.
O sigui, és llevar un poc la frontera per poder tindre més paleta de sons.
Ja és el que comentem, tens aquestes tecles blanques i negres i d'ahir no te'n pots eixir. Però és que la veu és l'instrument que més possibilitats té en aquest sentit, perquè no hi ha ninguna barrera que li...
Ninguna tecla.
Per això, tornant a el que deia Vicent Torrent, que tenim una manera de cantar i tenim unes escales d'afinació no temperada que són el sabor de la nostra, diguem, cultura valenciana, i que també la tenen els andalusos, el flamenc, i som hereus dels moros també en tot això. I això és el que potser l'occidentalització ha matat també. I el cantar com
és una cosa que es
defineix
com a poble també, sí. Però que pues això, tot el que està
la modernitat,
sí,
la cultura urbanita, no?
Ah. Només la paraula,
la capitalitat.
A mi costa, per exemple,
globalització.
Els alumnes d'allí del superior, que els faig escoltar aquesta fonoteca dels materials de Vicent Torrent, i els xirria perquè no ho senten en el sistema d'afinació en el que ells tots els dies estan convivint.
Clar.
Tu sents un cantant del Baix o un cantant de l'U o l'U XII i sents aquestes xicotetes, diguem, desafinacions per a nosaltres, però que per a una persona que està dins d'aquest món de la música tradicional és la manera de cantar. Vull dir, aquests semitons que no són semitons, aquestes terceres que són més baixetes que les habituals, pues això la veu per més que un instrument. I la dolçaina té més possibilitats que altres perquè n'hi ha poc instrument, i si n'hi ha poc instrument ha d'haver més músic, no? Això també és una de les coses que connecta en la màgia des que acaben dins del món de la dolçaina. Dius, el que no posa l'instrument ho has de posar tu, i entonces et fa sentir que eres més tu el que estàs aportant ahí, no?
És que és així, no? Jo no dono classe en el superior ni sóc catedràtic, però els meus alumnes els dic, els instruments són tontos. La intel·ligència la posen les persones. Un instrument de per si és inútil.
Ella soles no toca. No sona.
I si tu li dius, el toques arreu, va sonar arreu. No sona bé. O sigui, una guitarra, encara que valga 10.000 euros, no va sonar bé perquè valga 10.000 euros. És el guitarrista. I un bon guitarrista en una guitarreta de 60 euros... pots disfrutar un muntó.
Sí, sí.
És que és això. La teua dolçaina és una dolçaina que val un potosí. Tu toques en canyes, i les mateixes canyes que els teus alumnes, suposa.
Sí, sí, sí. Vull dir.
O sigui, és que al final, quan sents a Pasqual Solort i la seva dolçaina, està sentint-lo ell. En la seva boca, les coses que fa, perquè no pares de menejar la boca i la llengua i no sabem gaire dir.
Els gestos com si parlara, no? Com si
parlara. Clar, la fa seva totalment.
Està contant una història quan toca la dolçaina.
Sí, sí. No hem parlat de l'últim disc, el d'últim disc es diu De Canyes.
De Canyes.
I De Canyes és una peça que va fer l'amic Ferran, que va guanyar l'últim concurs de composició a Verger per a dolçaina, percussió i quartet de saxòfons. I eixa concurs i eixa peça ha donat nom al disc, i és un disc que acabem de traure, farà cosa el dia 9 d'octubre, van llançar a les plataformes, que m'ha costat gravar també, amb Púrpura Pansa, és un quartet de saxofons dels quals n'hi havia membres de Peràs i la Marina, i és interessant que l'escolteu també, perquè ahir també hi ha tècniques esteses, però en aquest cas més aplicades al món del saxo.
A saxo, sí.
I en la seva peça pues, va tindre el detall de també que el percussionista tocara la canya badà, en la qual n'hi ha un sabor tradicional i n'hi ha el llenguatge modern dels saxos, i va quedar fantàstic aquesta peça.
Sí, jo estic molt content. També de que el títol sigui el títol genèric del compact.
Menorbona.
Vull dir que la vaig encertar en el títol.
Sí.
Atractiu, no?
Sí.
De canyes.
I a més deu ser interessant per fer-se cerveses, no?
També.
Correcte. Ens anem de canyes.
Vull inspirar, Vicent, eh? Vull inspirar.
Sí que és de veres que malauradament, el quartet Púrpura Panxa va acabar la seva trajectòria ara en breu, i no podrem fer cap concert amb ells per a, diguem, posar en directe este
però no saben el que es perden, perquè Aprendre, que va guanyar va ser el disc anterior en el quintet de Metalls al Vent, pues han fet unes quantes presentacions,
sí.
Moltes
més
moltes.
De les que en un principi teníem previst, però bueno, sí que és de veres que tenim un quintet que et dona gust estar en ells, és que estan apinyats, i Pep i jo parlem, és que han tropeçat en una gent super bonica per a fer aquestes coses, perquè clar, casar dos mons diferents no sempre és fàcil, eh?
No. És complicat.
Bé, hi ha moltes coses que desconeixíem de Pasqual, i
ens ha agradat. És una quina, escolta, vos ha instruït, sí, i vos ha contat unes històries.
Així falten hores per a contar-ho tot. Però bueno,
jo volia portar-ho, començar la temporada Pasqual.
El posem a la cua per un altre programa.
És que,
ja està.
És que dona excuses per a més coses, i no hem parlat dels projectes futurs, però bueno, ja ho veurem.
I això parlarem un altre programa.
Un altre programa, sí. Ara no mos queda agrair-te la teua estància així. I res, a continuar en eixa força
energia
impressionant de Pasqual. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me a contar-vos un poquet.
Que vagi tot bé. Que vagi
I esperem que sí, que tinguem força i energia per a tirar tot endavant.
Anat de ràdio.